tarda. Ara són les 2 del migdia. Últimes hores de campanya electoral a Catalunya abans de passar per les urnes aquest diumenge. Una campanya que, més enllà de les propostes, que han estat escasses, el debat s'ha centrat més en els vetos i en els futurs pactes de govern, tenint clar que és pràcticament impossible que cap partit surti de les urnes amb majoria absoluta. L'entesa serà, per tant, obligatòria, i aquí tindran un paper molt important els resultats a l'hora de sumar majoria. Salvador Illa, que ha sortit com a guanyador en la totalitat d'enquestes, s'ha vist forçat a rectificar i descartar, per exemple, un pacte amb Junts. Una altra de les principals incògnites és si es reedita la majoria independentista al Parlament i, d'altra banda, si Esquerra torna a ser el partit independentista més votat o Junts, que ara, a diferència de les altres eleccions, compta amb Puigdemont de candidat, li arrabassa aquesta posició. Tot plegat a l'expectativa de si es poden refer confiances després del trencament de govern que hi ha hagut aquesta legislatura entre Esquerra i Junts, que diumenge, aquesta legislatura que dèiem que diumenge deixarem enrere. Júlia Julbé, bona tarda.
Bona tarda.
Per tant, com dèiem, els partits fan avui els últims actes en busca encara del votant indecís.
Sí, ho hem comentat. Al llarg d'aquesta campanya hi ha molts electors que a hores d'ara encara no saben a qui votar. Així ho deia el darrer baròmetre del CEU, que pronosticava un 30% d'indecisos, i això pot fer miques totes les enquestes que s'han aconseguit fins avui en funció de quina papereta trien el diumenge.
Però és que en aquest últim dia de campanya els partits estan fent una crida a la gent perquè no es quede a casa i vagi a votar, sobretot els partits independentistes, que en aquestes eleccions poden veure's perjudicats per l'abstenció.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aparegut aquest matí per sorpresa a Tarragona, mentre que Ciutadans juga les seves últimes cartes, dient que vol entrar en un hipotètic govern del PSC.
El nostre vot val per derrotar definitivament el bloc del 155.
Només pots garantir-te compliments dels pactes si ets al govern.
Tant Pere Aragonès com Carles Puigdemont com Salvador Illa es posaran d'acord perquè res no canviï.
Els partits ja estan escalfant motors pels mítings de tancament de campanya previstos per aquest vespre.
I enmig de tot aquest clima electoral, els funcionaris de les presons posen pressió i han tornat a sortir avui al carrer.
No volem diners! Volem seguretat! No volem diners! Volem seguretat! No volem diners!
Mig miler de treballadors s'han manifestat pel centre de Barcelona, tallant, per exemple, la Gran Via i plaça Catalunya. La protesta s'ha acabat a la plaça Sant Jaume davant de la Generalitat.
I aquí els manifestants han fet un homenatge a la Núria, la cuinera de la presó de Mas d'Enric, assassinada a mans d'un intern. Dilluns, precisament, farà 2 mesos d'aquests fets. Els funcionaris de presons reclamen dimissions i més seguretat.
Sense seguretat no hi ha reinserció. S'ha deixat de banda durant molts anys el tema de la seguretat. Només ens hem volcat a la reinserció, que està molt bé, però no tots els interns estan disposats a rehabilitar-se, a reinserir-se.
Tot això passa en un dia en què els Mossos investiguen l'aparició del cos d'una dona morta al canal d'Urgell, al seu pas pel terme d'Anglesola.
L'avís s'ha donat pels vols de 10:45 d'aquest matí. Cap a les 11, els bombers han pogut treure el cadàver de l'aigua. Segons els Mossos, es tracta d'una dona d'edat avançada i inicialment no s'aprecien indicis de criminalitat.
I avui en el bloc dels esports...
L'objectiu de la Champions ja està, però tenim la possibilitat de lluitar per objectius més ambiciosos.
El Girona obre avui la jornada de la Lliga d'aquest cap de setmana.
L'equip català viatja al camp de l'Alavés amb l'objectiu, entre cella i cella, de sumar 3 punts que el mantinguin amb opcions d'acabar el campionat segon. El Barça no juga fins dilluns, serà a les 9 contra la Reial Societat.
I en motos, el líder del Mundial de Motociclisme, Jorge Martín, ha estat el més ràpid en els primers lliures del Gran Premi de França de MotoGP.
Per darrere seu, els més ràpids han sigut Pedro Acosta i Maverick Viñales. Marc Márquez, amb la seva Ducati, ha fet el 9è millor temps d'aquí una hora. A poc menys d'una hora a les 3 es farà la segona sessió de lliures.
I avui acabarem informatiu als cinemes per repassar les pel·lícules que s'estrenen avui divendres, entre elles el nou film de Viggo Mortensen, Hasta el fin del mundo, on capgira com un mitjó el gènere clàssic dels westerns com l'hem conegut fins ara. Ara passen 4 minuts de les 2 del migdia, amb Jordi Carretero el control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Hasta el migdia, amb Xavi Toscano.
Avui s'acaben 2 setmanes de campanya electoral a Catalunya. Diumenge, més de 5.700.000 catalans estem cridats a les urnes per escollir el nou Parlament de Catalunya i d'allà en sortirà el futur govern de la Generalitat. Els partits han esgotat aquest matí de divendres llançant les últimes propostes. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda.
El PSC ha jugat aquest matí la carta del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que s'ha passejat aquest matí per sorpresa pel centre de Tarragona.
Sí, així ha volgut donar suport a la llista del PSC a la província de Tarragona, encapçalada per Rosa Maria Ibarra. Ho ha fet abans de participar aquesta tarda a l'acte final a Barcelona.
I també el cap de l'oposició a l'Estat, Alberto Núñez Feijóo, ha estat a Catalunya, en concret a Sant Sadurní d'Anoia, on ha tornat a dir que el vot del PP servirà per barrar el pas als independentistes i també, evidentment, a Pedro Sánchez.
Estamos convencidos de que el Partido Popular de Cataluña es un giro de 180 grados a la política del procés y a la política socialista, cuyo objetivo no es Cataluña, sino los problemas personales y la debilidad política del secretario general del Partido Socialista, el señor Sánchez. Lo que busca es apuntalar el gobierno débil de Pedro Sánchez y no solucionar los problemas de los catalanes.
Feijóo també ha denunciat que els últims governs de la Generalitat han tractat amb frivolitat el sector de la vinya a Catalunya i ha carregat contra la manca d'inversions en infraestructures hídriques.
Esquerra que ataca avui de nou a Junts. Aquesta vegada ho ha fet el president del grup parlamentari dels Republicans, Josep Maria Jové, que ha explicat en una entrevista que al diari Público que Carles Puigdemont va rebutjar l'agost passat una proposta del president Pere Aragonès de coordinar-se per negociar l'amnistia a Madrid.
Concretament, va ser en una reunió presencial entre els dos a Sant Miquel de Cuixà, a la Catalunya Nord, on van coincidir en l'homenatge a Pau Casals. A Jové li sembla contradictori que Junts demani ara unitat quan fa temps va rebutjar la proposta dels republicans i, a més, va intentar convèncer el PSC de bloquejar la legislatura i que es convoquessin eleccions anticipades després del trencament del govern.
I, de la seva banda, Carles Puigdemont fa una darrera crida dels indecisos perquè vagin a votar aquest diumenge i concentrin el vot en el seu partit. En una declaració institucional que ha fet des de Colliure, la Catalunya Nord ha alertat que cada abstenció servirà per donar ales al bloc constitucionalista.
El nostre vot val per derrotar definitivament el bloc del 155, el bloc que no volen, dels que no volen negociar res rellevant i profund, el bloc dels que ens volen rendits i desesperats. El bloc de ferro format pel PP i PSOE, amb els seus aliats a banda i banda. I diumenge Catalunya ha de dir a aquest bloc que no, que prou.
L'eurodiputat també diu que votar-lo és enviar un missatge a Europa i avalar la feina que s'ha fet aquests anys per fer valar la causa a Catalunya. A més, ha criticat que els Mossos estiguin investigant els agents de paisà del cos que estarien als mítings de campanya Argelers per garantir la seva seguretat, segons informa avui El País.
I a tot això, la diputada de la CUP pensa que els socialistes, Junts i Esquerra es posaran d'acord perquè tot continuï com fins ara i no hi hagi un gir substancial en les polítiques que es fan.
Nosaltres tenim molt clar que tant Pere Aragonès com Carles Puigdemont com Salvador Illa es posaran d'acord perquè res no canviï. I és un model que actua com un fre claríssim davant les nostres aspiracions socials i nacionals.
La CUP, per cert, que avui ha rebut el suport d'unes 150 personalitats del món de la cultura i la política que han signat un manifest a favor seu.
Entre els noms més destacats hi ha l'actor Enric Auquer, el cantautor Cesc Freixas, el grup Ginestar, les còmiques Oye Sherman i Anna Polo o el músic Xavi Sarrià. Del món de la política ressalten els exdiputats David Fernández i Anna Gabriel o l'advocat Benet Salellas. El document avançat a Nació Digital demana canviar la política actual, lamenta la privatització dels recursos i els serveis públics i assenyala l'auge del feixisme.
I per últim, Ciutadans juga les seves últimes cartes dient que només investirà el candidat del PSC, Salvador Illa, si poden entrar al govern.
Però si després de les eleccions hi hagués una mínima possibilitat d'un govern sense separatistes, ens hauríem de garantir el compliment dels pactes. I en aquests escenaris només pots garantir-te compliments dels pactes si ets al govern.
Actualment Ciutadans té 6 diputats i Carrizosa admet que seria suficient amb no desaparèixer.
Gràcies, Judit. I just d'aquest divendres, a poques hores d'acabar aquesta campanya, han conegut una nova enquesta publicada, això sí, per un mitjà australià. Recordem que la llei electoral no permet publicar enquestes a Catalunya. La campanya es tanca amb el PSC i Junts en pugna per la victòria, però amb desgast de les dues formacions. Ara mateix la diferència entre ells s'ha reduït mig punt les darreres 24 hores i només és de 5,3 punts.
Sí, Salvador Illa s'enduria entre 37 i 40 escons, mentre que Carles Puigdemont quedaria segon amb 32-35 cadires. Esquerra perdria força i es quedaria amb una forquilla d'entre 23-26 diputats, mentre que en el cas del Partit Popular en tindria 11, entre 11 i 13 i Vox entre 10 i 12. La CUP passaria per davant dels comuns amb entre 7 i 9 diputats, perquè la formació de Jessica Albiach es quedaria amb entre 5 i 7. Aquesta enquesta pronostica també l'entrada al Parlament d'Aliança Catalana amb una forquilla d'entre 3-4 diputats.
Sí, per últim, per cert, que el cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, ha demanat als partits buscar sempre el bé comú i tenir una visió real dels problemes per procurar posar-hi remei.
Omella s'ha expressat a través de les xarxes socials des d'on ha recordat que no es pot fer política d'esquenes a la realitat, unes paraules del filòsof i teòleg català Jaume Balmes. L'arquebisbe de Barcelona ja va expressar-se la setmana passada sobre els problemes al qual fer front que tenen a veure, entre d'altres, amb el creixement de la pobresa extrema i l'angoixa econòmica que durant els darrers 15 anys s'ha patit arreu de Catalunya.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
I ho dèiem abans, els funcionaris de presons acusen de traïdors als sindicats que van signar un acord amb el Departament de Justícia. Consideren que el govern ha intentat silenciar les protestes amb millores salarials quan ells reclamaven dimissions i millorar les mesures de seguretat. Així avui s'han manifestat, com dèiem abans, en portada al centre de Barcelona i seguint ja en directe tenim en Pau Massí. Pau, bona tarda.
Bona tarda. Sota el lema Tots som Núria i no volem diners, volem seguretat, mig miler de funcionaris de presons han recorregut al centre de Barcelona per reclamar dimissions al Departament de Justícia. Els treballadors són molt crítics amb els sindicats que van tancar un acord amb el Departament de Justícia per millorar les seves condicions laborals i salarials. Així ho ha dit en Francesc, portaveu de Marea Blava.
Els sindicats ens han traït. Els sindicats s'han traït a ells mateixos quan signen un acord que en diu un acord de la vergonya. No es pot signar un acord amb un govern de funcions. No és el que volia la plantilla que es firmés un acord, que signés un acord. Per què? Senzillament, perquè nosaltres el que estem demanant és protecció, és seguretat. No volem diners.
Des del sindicat alternatiu ACAIP, que no ha signat l'acord, reivindiquen el paper que tenen els funcionaris de presons en la societat. Ho ha dit el seu portaveu, Francesc López.
Volem tornar a casa vius i volem poder prestar un servei públic essencial per a la ciutadania amb garanties. Sembla que la classe política no se n'adona que els serveis penitenciaris són l'execució penal.
Des del sindicat CESIF, que tampoc va assignar aquest acord, consideren que l'actual sistema penitenciari ha fallat i exigeixen que el nou govern, que es formi després de les eleccions d'aquest diumenge, canviï les polítiques de presons.
Aquí lo que toca ara és canviar la política penitenciària del país, de les darreres legislatures, fer una aposta clara, ferma, definida pels serveis penitenciaris de Catalunya. Sense seguretat no hi ha reinserció. S'ha deixat de banda durant molts anys el tema de la seguretat. Només ens hem volcat a la reinserció, que està molt bé, però no tots els interns estan disposats a rehabilitar-se, a reinserir-se.
Una manifestació marcada per les denúncies contra Esquerra. Els sindicats i els funcionaris de presons critiquen que encara no hagi dimitit cap responsable polític per la mort de Núria, la cuinera de Mas d'Enric, assassinada a mans d'un intern.
I precisament ho dèiem en portada, Pau, la manifestació ha acabat a la plaça Sant Jaume, on allà s'ha fet un homenatge a la Núria. Aquest dilluns farà 2 mesos que es va cometre el crim.
Sí, a la manifestació hi han participat familiars seus. Un d'ells, el seu nebot, ha reclamat més treballadors per a la plantilla de funcionaris de presons. És en Pablo Martínez.
Aquí ha habido un asesinato que ha producido un error que ha permitido que un accidente de trabajo se convierta en una muerte por sus decisiones, por sus políticas. Ellos saben que por intentar reducir costes están reduciendo la cantidad de funcionarios que tienen que trabajar dentro del sistema penitenciario. Ellos están incumpliendo la relación de los puestos de trabajo.
Per això consideren que cal un canvi de polítiques penitenciàries i un relleu al capdavant del Departament de Justícia que esperen que es faci realitat després de les eleccions d'aquest diumenge 12 de maig.
Gràcies, Pau. Des del centre de Barcelona on hi ha hagut aquesta manifestació de funcionaris de presons, uns treballadors de presons, que serà un dels temes que tindrà el futur govern sobre la taula. Com hem fet cada dia durant aquesta campanya, avui obrim per últim cop els programes electorals per veure què proposen els partits per a aquest col·lectiu que en els darrers mesos han sortit al carrer també avui demanant més seguretat a l'interior dels centres penitenciaris.
Doncs el Partit Socialista es compromet a impulsar una llei que consideri els treballadors de les presons agents de l'autoritat i també una revisió de protocols que s'apliquen quan hi ha una agressió a un funcionari. Esquerra parla només d'augmentar la plantilla de funcionaris de presons, però no especifica res sobre com millorar-ne la seva seguretat. I Junts també vol augmentar la plantilla i afegeix, com el Partit Socialista, la revisió dels protocols per fer front a totes aquestes agressions. Els comuns proposen més recursos sense concretar cap mesura, mentre que la CUP es limita al compromís de dotar els centres penitenciaris ordinaris del pertinent personal especialitzat. De la seva banda, Ciutadans sí que proposa declarar el el personal de la presó com agents de l'autoritat i el Partit Popular no especifica res sobre presons en el seu programa electoral.
I també a dos dies d'aquestes eleccions, canviant de qüestió, els acampats de la Universitat de Barcelona en favor de Palestina insisteixen que no volen interferir en els comicis electorals, però avisen que no aixecaran la protesta fins que no es facin efectius els acords adquirits amb el claustre.
En un comunicat, els estudiants han exigit al rectorat accions concretes i també un compromís per escrit. Els joves també celebren que la Conferència de Rectors i Rectores de les Universitats Espanyoles hagi acordat suspendre els acords amb centres d'Israel que no defensin el dret humanitari, però han lamentat el seu discurs equidistant.
Estel migdia.
I canviem de qüestió d'atenció perquè el govern dona per superada la fase d'emergència per sequera.
Creiem que no tornaríem a entrar en emergència en el pitjor dels escenaris fins a final d'any, principis del 25. Per tant, tenim aigua per estar en excepcionalitat en els mínims històrics de pluja, que són els de l'any passat, fins a final d'any, principis del 25. Per tant, per poc que plogui, l'emergència no la tornaríem a declarar fins al 25 entrat.
Són les paraules aquest migdia del conseller d'Acció Climàtica, David Mascort. Actualment, els embassaments de les conques internes de Catalunya se situen al 24,5% de la seva capacitat i les reserves creixen diàriament a un ritme d'uns 2 hectòmetres cúbics, és a dir, de 2.000 milions de litres d'aigua.
Així ho ha notat especialment el riu Ter. El govern ha recuperat el cabal ambiental d'aquest riu, que és de 2.000 litres per segon. L'objectiu és mantenir-lo tal i com està actualment, després de la crescuda que ha tingut amb les pluges que han anat caient les darreres setmanes. De fet, la calor que es pronostica pels propers dies faria baixar de nou el cabal. Per això el departament s'ha avançat i ha obert la comporta de l'embassament de Susqueda per tal de dotar aquests 2.000 litres que garanteixen l'actual cabal.
I avui divendres també hem sabut que Catalunya és la tercera comunitat autònoma on més s'utilitza la línia 024 d'atenció telefònica a la conducta suïcida, un servei que va començar a funcionar ara fa 2 anys.
Segons dades del Ministeri de Sanitat Públics, avui Andalusia lidera el llistat amb gairebé el 20% de les trucades, seguit de Madrid. A Catalunya se n'han fet més de 260.000 a aquest telèfon des del maig del 22, si bé que la xifra no reflecteix el nombre total de persones que van utilitzar la línia, atès que cada usuari pot fer-ne més d'una. Del total de trucades, unes 13.000 es van derivar al servei d'emergència 112 per tal d'oferir una atenció urgent a les persones en risc de suïcidar-se. Per gènere, les dones són les que més truquen.
Marxem ara, Rubi. Atenció a aquesta notícia. Ha dimitit la directora de l'Institut Duc de Montblanc després que 13 professors l'hagin denunciat per assetjament laboral. Els docents expliquen que rebien atacs personals i a la feina feta sovint davant dels mateixos alumnes o reunions de fins a 3 hores al despatx amb crits i comentaris de menyspreu. El portaveu de la Intersindical explica que alguns professors sortien de les reunions plorant.
Els sindicats asseguren que la directora havia instaurat un lideratge poc democràtic, poc dialogant i que ha comportat també coaccions a docents que han expressat discrepàncies amb les maneres de fer. Aquesta situació va, de fet, deteriorar el clima laboral fins a respirar-se també un ambient de por. És Marc Martorell, portaveu de la Intersindical.
Tancades al despatx, que podien durar 2-3 hores amb la directora, i a vegades també s'hi sumaven altres membres de l'equip directiu, però sobretot amb la directora, on la gent sortia plorant, no? on hi havia crits. De fet, alumnes ens havien dit inclús, doncs sí, no sabem què passa, però veiem els professors plorant als passadissos i sentim crits.
Els representants dels treballadors expliquen que el conflicte ha anat a més durant l'últim curs i mig amb una manca de previsió a la gestió del centre i també constants canvis de plantilla. La directora continuarà el càrrec fins a finals de curs, tot i que els representants preferirien que s'hagués designat una direcció interina. Ara bé, celebren que es pugui girar full de cara a la planificació del proper curs.
I pel que fa a la informació comarcal, a Figueres, durant tot aquest cap de setmana es pot veure de franc una exposició de dibuixos originals de Salvador Dalí per commemorar el 125è aniversari 120è aniversari del seu naixement.
Una mostra que compta amb 6 pintures de l'etapa de joventut amb la família i l'Empordà com a rerefons. També hi ha 2 programes de les Fires i Festes de la Santa Creu que va elaborar mostrant el seu vincle amb la ciutat de Figueres. Es tracta de peces cedides per col·leccions particulars i que mai abans s'havien exposat juntes. La regidora d'Equipaments Culturals, Mariona Seguranyes, parla sobre aquesta exposició.
I llavors tindreu un retrat de la família on hi són tots els membres. Veurem que la figura de la mare és el personatge que té més rellevància, perquè precisament és el personatge més alt i que amb la seva mà té la mà damunt l'espatlla de la seva filla, de l'Anna Maria, i Dalí s'autoretrata com dibuixat, com a pintor, amb un gran barret.
I a més s'ha restituït una placa de marbre en honor a l'artista que va fer Artur Novo. A l'exposició es podrà visitar fins al 12 de setembre l'espai Obres Convidades, que es troba just a l'entrada de la seva casa natal, que per cert ara fa un any es va obrir al públic.
I no gaire lluny a Roses, els bombers continuen buscant el jove que va desaparèixer ahir quan estava amb una amiga a la platja.
La recerca ja va començar ahir quan es va donar l'avís des d'una embarcació que va rescatar un noi que demanava ajut en una zona pròxima a l'Espigó. Aquest jove va explicar que anava acompanyat i que el seu amic no sortia de l'aigua. Aquest matí, com deies, el segueixen buscant fent una recerca extensiva fins a la desembocadura del Fluvià.
I atenció també al que ha passat a Barcelona, perquè la Guàrdia Urbana ha detingut un home que circulava en moto amb una menor conduint ella el vehicle mentre ell manipulava el telèfon mòbil. Tots dos anaven, a més, sense casc.
La policia va tenir constància dels fets a través d'un vídeo que van registrar un testimoni d'aquest succés. Va passar aquest dimecres al carrer Joan Güell. Els agents van identificar i arrestar el conductor per un delicte de seguretat viària. Les imatges que circulen per les xarxes es veu com la nena, que va dreta entre les cames del conductor, és qui porta el manillar.
Dos apunts més abans dels esports. Avui passa a disposició judicial el sisè detingut ahir per formar part d'un grup criminal especialitzat en cometre robatoris violents en domicilis de l'Alt Empordà. La policia, recordem, va desmantellar el grup la setmana passada amb una operació a Figueres.
Els lladres es feien passar per policies, exhibien armes de foc i es mostraven molt violents amb les víctimes, fins al punt de colpejar-les i lligar-les. La investigació policial continua i, de fet, no es descarten noves detencions els pròxims dies. Els altres cinc arrestats van passar a disposició judicial ahir i el darrer detingut ho ha fet avui.
I d'altra banda, per últim, la Policia Nacional ha expulsat d'Espanya a 13 estrangers delinqüents que acumulaven molts delictes, alguns d'ells greus.
Tots ells actuaven principalment a Barcelona i Cornellà de Llobregat i comptaven amb antecedents per delictes com homicidi, agressió sexual, tràfic de drogues, tinença d'arma o lesions i maltractaments. Un dels expulsats, de fet, es trobava complint condemna a la presó per temptativa d'homicidi de la seva exparella sentimental, a la qual va atacar amb un objecte punxant el coll, cap i cara, i va ser auxiliada pels veïns que van poder salvar-li la vida.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
I a aquesta hora obrim els esports avui parlant del Girona, que obre aquesta nit la 35a jornada de Lliga amb la visita al camp de l'Alavés. Els gironins volen aconseguir els 3 punts per mantenir la segona posició a la classificació.
I és que ara mateix tenen un punt més que el Barça després de guanyar-los en el derbi de la passada jornada. Amb la classificació per la Champions a la butxaca, el Girona, per tant, vol aconseguir espiral i certificar el subcampionat, que a més els permetria jugar a la Supercopa d'Espanya. Tot i això, Michel és conscient que per aspirar un títol s'han de guanyar els 4 partits que queden.
Hem de guanyar els 4, però primer hem de guanyar demà. Hem de mirar partit a partit, però ara mateix l'equip està per sobre del Barça i el objectiu és aquest. Si som capaços de guanyar els 4 partits, són segons i estarem més a prop de lluitar per un títol.
El partit a les 9 de la nit.
Abans, a la Lliga Femenina, juga el Barça contra l'Atlètic Club de Bilbao, un partit sense cap transcendència perquè, recordem, les catalanes ja són campiones de Lliga.
I serà avui quan celebraran amb tota l'afició el novè títol aconseguit en aquesta competició. És el 5è consecutiu. Per això totes les jugadores han entrat a la convocatòria que el tècnic Jonathan Giraldez ha donat a conèixer avui mateix. Giraldez explica que el partit servirà per agafar ritme de cara a la final de la Copa de la Reina de dissabte que ve i per la final de la Champions del 25 de maig.
La motivació principalment que tenim és preparar-nos per les dues finals que tenim. La final que tindrem la setmana vinent a Saragossa contra la Real Societat i la final del 25 de maig contra l'Olympique de Lió. Però bé, primer de tot hem de jugar dos partits, Atlètic Club i Eibar, i fent servir els entrenaments i els partits que tenim pendents hem d'aprofitar per treballar coses que es puguin servir, que es puguin ajudar per poder preparar les dues finals.
El Barça Atlètic de Bilbao començarà 2:15.
I en futbol internacional masculí ja ha quedat definida aquest dijous la final de l'Europa League que jugaran el Bayer Leverkusen i l'Atalanta.
Serà una final inèdita, ja que mai cap dels dos equips ha arribat a l'última ronda d'aquesta competició amb el format actual. El Leverkusen, entrenat per l'espanyol Xavi Alonso i que ja va guanyar la Copa de la UEFA l'any 88, ha arribat a la final després d'empatar 2 contra la Roma, fent valer l'avantatge aconseguit en aquest partit d'anada. A més, arriba a la final sense haver perdut perdut cap partit i l'altre finalista ha sortit del partit entre l'Olímpic de Marsella i l'Atalanta, que va acabar amb victòria de l'equip italià per 3-0. La final es juga dimecres 22 de maig. I d'altra banda, l'Olympiacos, entrenat també per un espanyol, José Luis Mendilibar, jugarà la final de la Conference League contra la Fiorentina. Serà el 29 de maig.
Parlem també de bàsquet. El Baxi Manresa estarà molt pendent aquesta tarda del partit entre el Baskonia i l'UCAM Múrcia, que li pot donar accés als play-off pel títol.
L'equip del Bages quedarà vuitè i, per tant, tindrà plaça per als play-off el títol si el Baskonia perd. Aquesta nit el Baxi Manresa ha fet els deures, que era guanyar el partit contra el Bilbao. I ho ha fet amb nota, superant-los per 90-81. El conjunt català, liderats per la dupla Martina Gueven i Dani Pérez, han compensat el desencert al triple 11-37 amb el seu domini del rebot 44-24. I d'altra banda, ja sense opcions a res, el Joventut de Badalona ha tancat temporada a l'Olímpic amb una victòria davant la seva afició. Ha superat el Lenovo Tenerife 96-88.
I de la seva banda, també en bàsquet, al Barça només li queda lluitar ara per la Lliga després del fracàs aquesta setmana a l'Eurolliga. Avui a les 7 del vespre s'enfronta a l'Unicaja.
Segon i tercer classificat. Es veuen les cares al Palau Blaugrana. Els malaguenys se situen just per sota del Madrid amb 52 punts, mentre que els catalans continuen tercers amb 44. Passi el que passi avui, el Barça no juga res en aquests últims dos partits de Lliga, ja que té la tercera plaça de la classificació assegurada. Això, per tant, es tradueix en avantatge de pista pels quarts de final, tot i que no evitarien el Real Madrid abans d'una final.
I també parlem de motos, perquè el líder del Mundial de MotoGP, l'espanyol Jorge Martín, ha liderat avui la primera sessió de lliures del Gran Premi de França al circuit de Le Mans, que s'ha fet, com dèiem, aquest matí de divendres.
Per darrere seu, els més ràpids han estat Pedro Acosta i Maverick Viñales, el català Marc Márquez, que el passat Gran Premi va pujar al podi, ha rodat novè per darrere del seu germà Àlex, que ha fet en aquest cas el sisè millor temps. D'aquí poc més de mitja hora comencen els segons entrenaments lliures.
I acabarem parlant de tenis, perquè Rafa Nadal ha aconseguit remuntar el partit contra Sisoubergs aquest dijous i ja és la segona ronda del Masters 1000 de Roma.
El manacorí començava amb mal peu aquest partit i perdia el primer set per 6-4. La segona mànega, però, pujava el nivell i s'adjudicava el set per 6-3, forçant-ne un tercer de decisiu que acabava amb resultat favorable 6-4 per Nadal. Ara, a segona ronda, haurà d'enfrontar-se al número 9 del rànquing, és el polonès Hubert Hurkacz, amb qui no s'havia vist mai les cares dins d'aquest circuit ATP. I qui debuta avui a Roma és el número 1 del món, Novak Djokovic, ho fa contra el francès Corentin Moutet, número 83 a l'ATP. I d'altra banda, al quadre femení, Paula Badosa ja és a tercera ronda d'aquests Masters 1000, en superant 3 sets per l'Emma Navarro. Dissabte s'enfrontarà la russa Diana Schneider.
Estel migdia.
L'aparador cultural com cada divendres als cinemes, on avui s'ha estrenat el nou film dirigit per Viggo Mortensen. Es titula Hasta el fin del mundo.
¡Malditos!
¿Por qué fuiste a San Francisco?
Para ver el fin del mundo.
¿Es aquí? Ni flores, ni siquiera jardín. Vives como un perro.
Un perro feliz. Tienes que decirme dónde quieres tus árboles.
És la segona pel·lícula de Mortensen com a director.
Un western romàntic i modern, protagonitzat per una dona, una història que aborda les conseqüències que pateixen les dones quan els seus companys o pares marxen a la batalla.
I també arriba avui a la gran pantalla la coproducció catalana Nina.
¿Te puedo preguntar por qué has vuelto?
Mi padre me ha dicho que antes eras del pueblo, pero que te fuiste hace tiempo.
¿Por qué te fuiste?
Dirigida per Andrea Jaurrieta i protagonitzada per l'actriu Patricia López Arnaiz.
Nina parla del dolor que creen els fets traumàtics i com aquests estan presents en la vida d'una persona que aparentment sembla que tot li ha anat bé.
I per últim, a les plataformes, Disney Plus estrena Les largues sombres, dirigida i creada per la catalana Clara Roquet.
Este pacto es para siempre, como nuestra amistad. ¿Quiénes eran tus amigas?
És un thriller que aborda el pes de la culpa i l'evolució de l'amistat amb un grup d'amigues amb el pas dels anys.
La sèrie està inspirada a la novel·la homònima escrita per Elia Barceló, Elena Anaya, Belén Cuesta, Irene Escolar, Marta Etura, Itziar Atienzana, Rayo i també Lorena López formen part d'aquest repartiment.
Y ese cervatillo que me he cruzado por la carretera con su morro fino y cuerpo hacia el mar brincando va que es lo que acabé pensar.
I acabarem acabem amb música, perquè això que sona és Cervatillo. És la nova cançó que ha publicat avui la compositora catalana Rita Payés.
Sí, un tema que balla entre el jazz i la bossa nova que s'inclourà en el proper disc de la compositora de Vilassar de Mar.
I posarem punt final a aquesta edició d'avui per recordar-vos que aquesta nit, 4 anys després de la mort de Pau Donés, les cançons de Jarabe de Palo tornaran a sonar a Barcelona. Ya llevamos una Serà la sala La Paloma en el segon concert de tribut i homenatge al cantant.
Als músics originals de Jarabe de Palo s'hi han afegit tres cantants que representen les diferents facetes que tenia Pau Donés sobre l'escenari. En total, es podran escoltar fins a 17 cançons en directe, les mateixes que Jarabe de Palo va tocar a la gira del 20è aniversari.
No us ho perdeu aquesta nit a les 8 a la sala La Paloma, aquest homenatge a Pau Donés, líder de Jarabe de Palo, mort ara fa 4 anys. Nosaltres amb això acabem edició i acabem setmana. Tornarem dilluns quan siguin les 2 del migdia puntuals aquí a Ràdio Estel. Us deixem, com cada tarda, fins la 6 amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Bon cap de setmana.